Actualitat. Cultura. Ciència. I molt més. Cada tarda de 4 a 6, connectats amb Carme Reverte. De dilluns a divendres, a la teva emissora local. Connectats. I ara al Connectats arriba el moment de l'entrevista que avui ens faciliten els companys de Ràdio Castellà. La Marina Antúnez parla de seguida amb Martí Santacana, component del grup d'havaneres Xicrana, que publica un nou disc d'homenatge al mestre Josep Maria Roglan, compositor d'havaneres. El disc, amb el nom El mestre Roglan, ha estat publicat per la discogràfica castellarenca Pickup.
Avui tenim ganes de parlar de música i d'apropar-nos a les havaneres. Ara a l'estiu, doncs, les havaneres sonen arreu, sobretot a la Costa Brava, que seria com a, diguéssim, la comarca estrella o la província estrella on aquestes havaneres sonen més sovint. I avui parlem també d'una discogràfica que tenim a casa nostra, Quilòmetre Zero, doncs, per parlar de Pickup, aquesta discogràfica castellarenca que, doncs, ha ajudat a fer possible aquest disc. Un disc que es diu El mestre Roglan, que publica, com hem dit, Pickup, i que va sortir el passat 4 de juliol al mercat. Per parlar-nos-en tenim un dels membres de, doncs, aquest duet que formen el grup d'havaneres, doncs, que ha fet possible aquest disc, com hem dit, el mestre Roglan. Ells són Xicranda i són el Guillem Peiró i el Martí Santacana. I avui tenim el Martí Santacana. Bona tarda, Martí.
Hola, molt bona tarda.
Moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per convidar, i tant.
Parlem d'aquest disc i del perquè d'aquest disc. D'on sorgeix la proposta?
Bé, aquesta proposta sorgeix ara ja fa cosa d'un any, aproximadament. La família del Josep Maria Roglan va trobar unes partitures a casa seva, així de manera inesperada, en forma de manuscrits, diguéssim, del propi Josep Maria. I amb la sorpresa aquesta de trobar-se aquestes cançons, que la majoria d'elles inèdites, la família es va posar en contacte amb una fundació, la Fundació Ernest Morató, que gestiona molt de patrimoni del món de les havaneres. I aquesta fundació es va posar en contacte amb nosaltres, amb Xicranda, perquè ens coneixien, ens havien vist actuar i els agrada la nostra manera de fer. I bé, tant la família com la fundació van estar d'acord amb proposar-nos de cantar algunes d'aquestes cançons i ens van facilitar els manuscrits. I nosaltres, doncs, encantadíssims de poder fer una cosa així, perquè Josep Maria Roglan és un compositor molt, molt conegut, sobretot per la havanera La Barca Xica, que és una de les seves havaneres més populars. Sí, bé, de fet, és la més popular de totes. És una havanera que és ja un clàssic de les havaneres en català. I per nosaltres va ser un honor, realment, que ens fessin aquesta proposta. I, de fet, bé, per nosaltres és el nostre primer CD, així que ens va semblar una magnífica idea de fer aquest primer CD amb un monogràfic de havaneres de Josep Maria Roglan. Llavors, bé, vam agafar aquests manuscrits i ens vam posar mans a la feina, doncs, a adaptar-los una mica en el nostre format, perquè, clar, nosaltres, el nostre format és de duet, sempre ha sigut aquest format, que ara ja fa bastants anys que cantem i sempre ho hem fet així, i doncs això, vam agafar aquests manuscrits que estaven sobretot escrits per tres veus i diferents instruments, i la manera més curosa que vam saber i que vam poder, respectant totes les línies melòdiques i les harmonies de Josep Maria, doncs vam agafar i ho vam posar escrit així per duet per nosaltres.
El Guillem Peiró és de la Bisbal i tu ets de Reus. Com va ser que us trobéssiu i quan va ser això?
Doncs la història de com ens vam trobar es remunta cap al 2012. Sí, el 2012 em sembla que va ser aproximadament. Sí, 2012, que és quan vam començar a estudiar música a Barcelona tots dos, que vam anar a estudiar música clàssica al Conservatori del Liceu. I tots dos toquem la flauta travessera, vam fer la carrera de, diguéssim, de música clàssica amb especialitat de flauta travessera, I allà, doncs, bé, l'ambient que es generava d'estudiants de música i tot, a vegades ens posàvem a cantar, a part de tocar els instruments i de fer els... Bé, de tocar el tipus de repertori que tocàvem allà conjuntament al Liceu, també ens agradava, doncs, provar altres estils, no? Perquè al final, com que tots érem músics, doncs, al final, un estil o un altre, doncs, també tothom té gustos diferents, a part del que puguis estar-te potser especialitzant, no? I el Guillem era un noi que coneixia moltes havaneres, perquè havia treballat de tècnic de so del grup Porvó, un dels grups més coneguts que hi ha.
I tant.
I bé, ell, de seguida jo m'hi vaig fixar molt, perquè agafava la guitarra i es posava a cantar diverses havaneres, i jo era un gènere que, la veritat, per mi en aquell moment era relativament desconegut, a part de les quatre grans clàssiques, que més que ja potser arriben més a qualsevol tipus de públic, que ja que te les puguis conèixer més, com Meu avi, la vella Lola i un parell més. Jo no havia explorat gaire tot aquest territori. Ell potser el sé més també de la Bisbal d'Empordà, i de, així com deies, no?, que l'Empordà és un dels territoris on més es canta, no? doncs, i el fet d'haver treballat de tècnic de so, doncs, i es coneixia molt de repertori. I de seguida ens vam entendre molt, tant en allí al Liceu tocant la flauta travessera en les diferents assignatures d'orquestra i això, com així més extracurricular, no?, que ens poguéssim trobar i ens posàvem a cantar, i ell me va ensenyar moltes d'aquestes havaneres, i d'una manera així bastant informal, potser en bars o amb amics, ens posàvem a cantar i de seguida ens vam enganxar. Vull dir, al cap d'uns mesos ja vam fer els nostres primers concerts i no hem parat. Vull dir que cada estiu, cada temporada, potser, no sé, tenim 20 i algo concerts cada estiu.
I sempre en aquest format de vanera, dèiem, sempre en aquest format de vanera, però com a duet i amb la flauta travessera també, o no?
Sí, també hi afegim flauta de tant en tant, sí. Sobretot són les dues veus i guitarra, i per variar-ho una mica, no?, de tant en tant hi posem alguna línia de flauta.
Què hi podem trobar en aquest disc, el Mestre Roglan?
Bé, doncs en aquest disc s'hi poden trobar tot de maneres inèdites, no?, del compositor. Són 9 cançons. Una d'elles és La Barca Xica, la coneguda havanera de La Barca Xica, i les altres són totes, la majoria d'elles, com deia, que s'escolten per primera vegada o, en tot cas, enregistrades per primera vegada, perquè, clar, entenem que el Josep Maria ell les va cantar, encara que moltes d'elles no s'enregistressin mai.
Clar. Aquestes havaneres desconegudes, a vegades, són més difícils, no?, de fer arribar al públic. Al final, com deies tu també, no?, les que coneixem són El Meu Avi, La Gavina, La Vella Lola... Sí. Com les ha rebut el públic, si és que ja les heu pogut interpretar en directe?
Bé, de moment estan tenint bona rebuda a tot arreu on les hem pogut cantar. Sobretot ara, quan ens ho van preguntar, si ho volíem fer ara fa cosa d'un any, ens en van preparar 3, que les van presentar fa cosa d'un any a la Biblioteca de Palafrugell, que les vam cantar, va ser un concert molt especial, perquè va venir la família, la filla de Josep Maria Roglan, la Gemma Roglan, i altres familiars seus, i vam fer aquest concert a la biblioteca on vam presentar 3 d'aquestes cançons ja. Això va ser l'estiu passat. I des d'aquell moment, cada vegada que hem fet un concert, hem cantat aquestes 3 havaneres, que es diu, que són El Noi de les Xarxes, Un Conte de Pescadors i La Barca de Fusta. I nosaltres estem notant que hi ha sempre molt bona rebuda per part del públic. Sempre així, quan acabes de cantar, no?, al final, que t'acostuma a venir gent a dir la seva opinió o a preguntar-te, tenen curiositat, no? Quasi sempre el comentari és d'ostres, que maques aquestes havaneres, no les coneixia, que bé que estigueu rescatant aquest patrimoni, no?, que estava una mica amagat o perdut. I, com deia al principi, per nosaltres és una oportunitat molt maca, i ens sentim que estem fent una feina important, no? Perquè és això, nosaltres la havanera de La Barca Xica sempre l'hem tingut molt, molt present en el nostre repertori, i poder-ne redescobrir més d'aquest mateix compositor, Josep Maria Roglan, que és de Molins de Rei, Doncs per nosaltres, ja et dic que és una gran oportunitat i un luxe, sí.
Creieu, doncs, que feia falta? La composició de Josep Maria Roglán no era prou coneguda? No és un personatge que s'ha posat en valor, o sí?
Sí, 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 creiem que en general la gent que és fan de les habaneres i que coneix bé el repertori, coneix a Josep Maria Roglán. El que sí que és veritat és que no hi havia gaires habaneres seves conegudes. I amb aquesta feina que hem fet, ens agradaria molt que se'n poguessin conèixer més i que es posessin en els cercles habituals, no?, de cantades i així, que a vegades passa amb aquest tipus de gèneres que fa anys que s'interpreten, que pugui ser que hi hagi habaneres que es repeteixin molt, no?, i que se'n puguin incloure de noves. És d'agrair, no?, també.
Com dèiem al principi de l'entrevista, aquest disc surt publicat amb la discogràfica castellarenca Pickup. Com ha anat la feina conjunta amb Pickup?
Doncs la veritat és que molt bé. Hem estat aquí venint a castellà, tot sovint, amb el Sergi Madriles, que ha sigut el productor musical, el que ens ha enregistrat i que ha fet la mescla i tot. I bé, ens hem sentit realment molt a gust amb ell, ens ha sabut escoltar molt i entendre molt, i en general amb Pickup també amb el personal d'edició i d'imatge. No, ha sigut tot molt còmode i bé, molt... Sí, una bona experiència per a nosaltres.
Perfecte, doncs Martí, ens ha agradat molt sentir-te, però també ens agradarà sentir alguna d'aquestes habaneres d'aquest disc, el Mestre Roglán. Per tant, sí que et demanem abans de finalitzar que ens en recomanis una.
Val, doncs... Mira, n'hi ha una que l'estava escoltant ara just abans de que féssim aquesta trucada. Uh-huh. És una que es diu Una casa vora el mar. I mira, és just l'última que vam gravar, l'última de totes. I era una habanera que quan la vaig veure escrita a la partitura vaig pensar, ai, no sé si aquesta m'acabarà de fer el pes. I potser per això va acabar sent potser l'última que vam gravar. I ara quan m'escolto el disc, quasi que és de les que més em ve de gust. Noto que de seguida quan hi vaig em ve de gust allà ja, ara que es pot escoltar així a Spotify des del 4 de juliol. Agafo allà i de seguida em veig que estic clicant aquesta d'Una casa vora el mar. Així que bé, la recomano.
D'acord, doncs acabem amb aquesta manera, amb Una casa vora el mar, de Xicranda. Moltes gràcies, Martí, que us vagi molt bé, doncs, aquest nou treball discogràfic, que arribi ben lluny.
Moltes gràcies a tu, Marina. Adéu.
Adéu, una abraçada.
Una casa vora el mar, la voldria jo per sempre, i al virar la llunyania, els dos blaus que lluny s'uneixen. Una casa vora el mar, però prop de la muntanya, un jardí que fos salvatge, farcit de pins i argelagues. Una casa vora el mar, amb ginesta i molta obaga, un camí de sorra blanca, i al meu costat l'estimada. Una casa vora el mar, per veure de matinada del sol que ens espia al llarg de la Costa Brava. Una casa vora el mar, envoltada de gavines, tot mirant sortir les barques enmig de roures i alzines. Una casa vora el mar, amb el cel pintat d'estrelles i el batec de les onades. cometes, tot cavalcant per les roques, una casa vora el mar, per l'oretja caronada, al terrat una estelada, i per nom la llibertat, una casa vora el mar. Fora el somni dels meus somnis, tot seria poesia. Amb una casa vora el mar, que feliç que jo seria. Entre la casa i el mar,
segur que alguna vegada us heu preguntat per què ens sentim inflats, tenim gasos i fins i tot tenim restrets o patim diarrea. Doncs avui a l'Espai de Salut parlem del SIBO i de la nutrició integrativa de la mà de la nutricionista Berta Martínez, col·laboradora d'Íntima Salut per a la Dona. Berta, benvinguda.
Gràcies.
Avui comencem pel principi de tot, per explicar què és exactament el SIBO.
Mira, el SIBO en anglès es diu el Small Intestinal Bacterial Overgrowth, que és un sobrecreixement bacterià d'unes bactèries que no han d'estar a l'intestí prim. Aquestes bactèries se'n van a l'intestí prim, on haurien d'estar a l'intestí gros, i com que passen en aquesta part de l'intestí prim, comencen a haver-hi aquests símptomes tan causants del SIBO, que és, per exemple, inflor abdominal, gasos, diarrea, restrenyiment o dolor abdominal, o aquesta boira mental, fatiga, ansietat, o podria ser també migranyes. O sigui, podríem dir que aquests bacteris haurien d'estar a l'intestí gros i aquest sobrecreixement bacterià del SIBO les porta a l'intestí prim i donen aquests símptomes.
I per què passa això?
Doncs pot ser per moltes coses. Pot ser un ús de freqüent d'antibiòtics, pot ser unes alteracions hormonals, pot ser també problemes de la motilitat intestinal, o també podria ser que hem nascut per cesària o no hem tingut lactància materna. Tot això també pot condicionar el nostre estat de la microbiota intestinal. És important saber que no només és un trastorn digestiu, el SIBO, sinó que és una manifestació, un desequilibri més profund, que pot ser per tots aquestes casos que hem pogut dir, i s'ha de tractar d'aquesta forma, d'una forma molt més àmplia.
I escolta una cosa, l'estrès també pot afectar?
Totalment. L'estrès pot afectar moltíssim a la nostra microbiota intestinal, això ja se sap moltíssim, ja està molt demostrat, i és un dels factors que s'han de tractar més quan hi ha un tractament més integratiu del SIBO.
O sigui que això és més comú i més habitual del que no ens pensem.
Sí, sí. Cada cop que hi ha un tractament del SIBO, el primer que s'hauria de mirar és l'estrès.
imagineu-vos.
Sí, sí, sí.
I hi ha diferents tipus de SIBO, no?
Sí, hi ha el SIBO per hidrogen, que pot provocar més diarrees o gasos, el SIBO per metà, que es diu HIMO, que pot provocar més restrenyiment, o també tenim el SIBO per sulfur d'hidrogen, que és aquest SIBO que és molt molest, que fa molt mala olor als gasos, tipus una olor que es diu ou podrit, i que pot causar també bastant dolor abdominal, aquest, i gasos també. Aquest SIBO és el menys agradable de tots.
O sigui que això és un símptoma clau que no estem bé, no? Quan algú diu, uif, escolta, quina oloreta, no?
Sí, tots aquests gasos amb tanta olor, potser no seria un SIBO, però sí que segur que hi ha una disbiosi intestinal i s'ha de mirar una mica què és el que està passant.
I com es diagnostica tot això?
Tot això es pot, a tot el tipus de SIBO es pot diagnosticar amb un test que tu et prens un tipus de sucre, lactulosa o glucosa, és un test per aire aspirat que es diu, tu te'l prens i en 2-3 hores es mira quin és l'aire que es va expulsant i depèn de quin aire s'expulsi amb aquesta fermentació d'aquestes bactèries que hem dit que estan, que haurien d'estar al colon i estan a l'intestí, depèn de l'aire expulsat que s'expulsi amb aquesta prova, doncs et surt positiu un SIBO o altre. És un test molt fàcil, però també s'ha de saber interpretar.
Ja. I en funció del SIBO que ens diagnostiquen, hi ha d'haver un tractament o un altre?
Sí, són tractaments diferents, més o menys la base poden ser bastant iguals. La base sempre és un antibiòtic natural o un antibiòtic químic, o sigui, de farmàcia. Normalment el tractament es fa amb rifaximina, si és el tractament més convencional, però després també hi ha l'antibiòtic més natural, que es poden barrejar amb tipus de fitoteràpia, tipus l'oli d'orenga, berberina, alicina i mixets de suplementació amb tots aquests, antibiòtics naturals que realment funcionen molt bé. Sí que és veritat que hi ha diferents fases per tractament del SIBO. Hi ha una fase molt de neteja, després hi ha una fase més de manteniment i després hi ha una fase que s'incorporen els probiòtics i hi ha més per reestructurar tot el que és la microbiota intestinal. Hi ha diferents tipus de fase, depèn del SIBO, però amb la medicina més integrativa fem servir més tot el que són els antibiòtics més naturals i després, sobretot, reparem moltíssim la mucosa intestinal. Aquesta mucosa intestinal, aquest intestí ha d'estar molt reparat. Se li diu que també moltes vegades hi ha permeabilitat intestinal, que és quan entren tots aquests tòxics en aquest intestí que se li diu que està permeable per totes aquestes fermentacions d'aquestes bactèries patògenes. I també s'ha de tractar moltíssim aquesta paret intestinal. Per tant, amb aquests antibiòtics, aquesta paret intestinal, la mucosa ha d'estar molt sana també. Tot això forma part del tractament del SIBO. Hi ha moltes parts, però hi depèn de cada SIBO i depèn de la sintomatologia de SIBO, però sobretot aquest antibiòtic natural.
I estem parlant de quant de temps de tractament, aproximadament, una mitjana?
Sí, pot haver-hi, el tractament pot ser 2-3 mesos, molt ben fet. També és important, que m'ho he deixat, el tractament nutricional integratiu, que aquí sí que per una primera part redueixen les fibres fermentables i després, depèn del pacient, es va adaptant, però ha de ser molt personalitzat. Normalment són uns 2-3 mesos i en uns 3 mesos, 4 mesos, el SIBO hauria d'haver millorat moltíssim. Després, lo importantíssim
és mantenir tot això, no?
Clar, clar.
Perquè, clar, si hem de tornar a caure, hem de tornar a començar, no?
Clar, clar. Hi ha molts factors del SIBO, que és quin estil de vida està portant aquesta persona, la motilitat intestinal, que és superimportant, que és...
Ara en parlarem d'això.
Ara en parlem.
No, precisament abans ho has citat, no? Entre les causes, aquesta mobilitat intestinal. Per què? Per què és tan important?
És molt important la mobilitat intestinal perquè nosaltres tenim com una escombreta fisiològica, que és la nostra neteja de l'intestí, que és possible si donem espais digestius entre àpats. O sigui, això de menjar cada 2x3 i estar tot el dia picant no ens permet funcionar aquesta escombreta que que pugui fer aquesta neteja intestinal. Per tant, la motilitat intestinal només s'activa quan hi ha àpats amb els suficients espais entre ells, que poguessin fer doncs, 3 àpats al dia, per exemple, amb aquests espais de descans digestiu. Llavors, el SIBO, tots aquests excessos de creixement de bactèries, poden netejar-se. Llavors, un dels tractaments importants de l'estratègia nutricional més important del tractament del SIBO és que no estiguem tot el dia menjant.
Val. Prenem bona nota d'això que ens expliques. Llavors, podem dir que el SIBO pot ser conseqüència d'altres desequilibris del cos?
I tant, exactament. El SIBO moltes vegades no és la principal causa, sinó és la conseqüència de molts altres factors, uns mals hàbits alimentaris, un mal descans, desequilibris hormonals, aquesta motilitat que hem dit, que no sigui l'adequada perquè estem menjant masses vegades al dia, un estrès crònic, que aquest ja l'hem dit al principi, és superimportant.
Sí, això és fatal, eh? L'estrès no ens ajuda per res.
Per res. És important tenir en compte que sí que hi ha un tractament pel SIBO, més natural o més convencional, però que hem de tenir en compte tot l'altre, perquè si no estem sempre amb residives. O sigui, tornem a tenir el SIBO al cap d'uns mesos.
Uh-huh. Hi ha alguna dada que et sembli especialment sorprenent del SIBO?
S'ha vist ja fa molt de temps que ja hi ha moltes investigacions sobre la rosàcia, fibromiàlgia i fatiga crònica, que la seva base és intestinal. Hem de tenir l'intestí bé perquè totes aquestes patologies es puguin desenvolupar, o sigui, puguin recuperar-se d'una forma adequada. I també hi ha moltes malalties autoimmunes, tipus la artritis reumatoide o la tiroiditis de Hashimoto i qualsevol altre tipus de malaltia autoimmune que no te'n dones compte, te'n vas al tractament convencional de la malaltia, però hi ha una part digestiva...
Però l'origen és un altre.
Important, i l'intestí ha d'estar bé.
Clar. Què recomanaries a algú que sospiti que pot tenir SIBO?
El primer que recomanaria és que es fes una avaluació completa i personalitzada, que no només es quedés amb el diagnòstic i que es pogués preguntar com està el seu sistema digestiu, com estan els seus hàbits, quins hàbits té, quin estat té el seu sistema nerviós, com està descansant per les nits, quin nivell d'àcid estomacal té, totes aquestes preguntes que són les peces necessàries pel tractament adequat del SIBO. Tot això conjuntament és el que s'ha de tenir en compte, a part del tractament més o menys convencional, més natural, amb més fitoteràpia o més convencional, però tot l'altre s'ha de tenir en compte perquè el tractament sigui l'adequat.
Uh-huh. Hi havia una campanya aberta que deia "Som el que mengem", i jo afegiria que som i estem segons el que mengem.
Estem el que mengem, som el que absorbim també, i sí, tot com estem interiorment és com estem exteriorment. El cos parla i l'hem de saber escoltar.
Molt bé, doncs avui hem parlat d'una qüestió que no és menor, aquest SIBO. No sé si cal que recordem amb alguna qüestió més.
Cal recordar que no ens hem de quedar només amb el diagnòstic i que hem de fer un abordatge holístic, integratiu i de tots aquests factors perquè no ens tornem a trobar la mateixa situació.
No tornem a començar un altre cop. Berta Martínez, nutricionista, col·laboradora d'Íntima Salut per la Dona. Moltíssimes gràcies.
Moltes
que vagi
gràcies,
molt bé.
Carme, gràcies.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Seven seas, everybody is looking for something. Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Naino, naino, naino.
Que m'estimes, encara que sigui un somni. Digue'm que em desitges i et prometo que et creuré. Digue'm que m'enyores i que no et passen les hores. Digue'm que em somies cada nit des de fa temps. Saps que sé molt bé que un altre t'omple la vida i que no pot ser que no vols mirar el passat. Sola, sols tenir-te un cop més al costat. Digue'm que m'estimes, omple'm el cos de mentides. Només et demano un dia, jo demà ja hauré marxat. Sols amb tu podria suportar la melangia i guarir-me la ferida que m'ha quedat. Nai, no, nai, no, nai. Que m'estimes, encara que no t'ho creguis. Digue'm que em desitges i després me n'aniré. Digue'm que m'enyores i et sap greu quan te n'adones. Digue'm que em somies, enganya'm encara més. Saps que marxaré i no em tornaràs a veure. Aquest cop pot ser l'últim que m'abraçaràs. I en aquest instant recordarem la nostra història, aquell amor que amb el temps s'ha esborrat. Digue'm que m'estimes, omple'm el cos de mentides. Només et demano un dia, jo demà ja hauré marxat. Sols amb tu podria suportar la melangia i guarir-me la ferida. Marxaré i no em tornaràs a veure. Aquest cop pot ser l'últim que m'abraçaràs. I en aquest instant recordarem la nostra història, aquell amor que amb el temps s'ha esborrat. Digue'm que m'estimes, omple'm el cos de mentides. Només et demano un dia, jo demà ja hauré marxat. Sols amb tu podria suportar la melangia i guarir-me la ferida que m'ha quedat. Nai, no, nai, no, nai. Nani, no, nai, no, nai, no. Nani, no, nai, no, nai, no. Nani, no, nai, no, nai. Nani, no, nai, no, nai. Nani, no, nai, no, nai, no. Nani, no, nai, no, nai, no. Nani, no, nai, no, nai.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Hola, sóc la Neus Bou del Prat de Llobregat i la meva recomanació cultural per avui és visitar la Fundació Joan Miró, que tot just ha fet 50 anys i commemoren aquest aniversari amb una exposició limitada i molt especial. A mi m'apassiona l'arquitectura i l'art contemporani i Miró sempre ha estat un gran referent per la seva creativitat, per la seva manera de veure el món i l'empremta que va deixar a Barcelona. Jo vaig poder-hi ser el dia de la inauguració d'aquesta exposició commemorativa que es va fer el passat 10 de juny i us asseguro que val molt la pena. Si voleu anar hi trobareu obres, moments clau i històries de com es va construir la Fundació i de tota la gent que ho va fer possible. Així que si no, encara no hi heu anat i sou a temps durant tot aquest any. Una oportunitat genial per redescobrir Miró i deixar-vos inspirar.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Prenem un vol carícies, el temps que ens queda viu, marxant com escapistes, com mags il·lusionistes, enredo dins cabells que fan aturar el temps, perfum d'antics moments.
Última de les seccions d'aquest Connectats de dimarts. I ho fem per parlar amb Víctor Blázquez, que és director de l'obra La última cena, un projecte del grup de teatre de l'AFA de l'Institut de Castellà, que s'estrena aquest dissabte a la sala de petit format de l'Ateneu de Castellà i que també es podrà gaudir diumenge. Ens ho explica la Marina Antúnez.
Ens n'anem al teatre i ho fem a la sala de petit format de l'Ateneu, on aquest proper dia 12 i també el dia 13 podrem veure l'obra La última cena. És un projecte que neix de l'AFA de l'Institut Castellà i que ha dirigit el Víctor Blázquez. Aquí tenim el telèfon. Bona tarda, Víctor.
Hola, bona tarda, què tal? Com estàs?
Doncs molt bé, amb moltes ganes de veure aquesta La última cena. Un títol que ens deixa així expectants, eh?
Sí, no, la veritat és que és un projecte molt, molt interessant. Sí, tot neix a partir d'una pel·lícula, de fet, i a partir d'aquí, doncs, bueno, la vam adaptar i vam, o sigui, quan vam començar amb l'institut teníem com diverses opcions de què fer aquest any i vam llegir el guió d'aquesta obra i va ser la primera que vam llegir i ens vam quedar amb aquesta, la veritat.
Vosaltres sou el grup de l'AFA de l'Institut Castellà. Amb un grup de teatre entenc que és estable, és a dir, que cada any fa curs?
Sí, bueno, vam començar, de fet, l'any passat, que va ser com una proposta que, de fet, vam començar com a meitat de curs. perquè va ser una cosa que va sortir una mica sense voler, quasi. I a partir d'aquí doncs, vam començar a fer escenes i tal, i vam fer un petit, una petita mostra, no?, al final del curs lectiu, que van ser com un seguit d'escenes. Però aquest any, com encara volien continuar amb el taller de teatre i com que n'hi havia encara més gent interessada i es van apuntar més gent, llavors vam decidir partir per una obra, bueno, doncs això, amb un recorregut més extens, diguem.
I què ens explica l'última escena?
Bueno, l'última escena, o sigui, parla al final d'un grup d'universitaris, no són universitaris ja, perquè al final són pares i mares de l'AMPA, però, bueno, aquí jugarà la nostra imaginació. I al final el que fan, pues, o sigui, és com que cada diumenge conviden a una persona, però n'hi ha un dia que tot es gira, arriba una persona una mica violenta, estranya, i per tant, pues, la premissa és que aquesta persona acaba morta i acaben decidint de convidar a una persona amb les seves morals completament distants a les seves, i si no la poden convèncer dels seus ideals o de la seva moralitat, llavors el conviden a un glob de vi amb una mica d'arsènic i s'encarreguen d'aquesta persona. I van sortint com diferents personalitats molt extremes, no?, de fanàtics religiosos, homòfobs, misògins. Llavors, i a partir d'aquí, si no acaben convencent aquestes persones, pues, tot al saco.
D'acord. Aquest és un text original?
No és un text original, és un, bueno, és una adaptació que primerament era d'una pel·lícula com a tal, que es diu The Last Supper.
D'acord. Amb una dramatúrgia, això sí, que ha anat a càrrec del Carles de la Rosa, no?
Sí, originalment, exacte. El Carles, o sigui, jo de fet vaig treballar aquesta obra amb ell en el seu dia, ja fa temps. I justament doncs, ell va fer l'adaptació, jo també he adaptat algun parell de coses també per poder adaptar-la a aquest grup en concret i que es pugui adaptar a les nostres necessitats com a grup també. I sí, i a partir d'aquí pues, va sortir aquesta idea.
Explica'ns una miqueta com ha anat el tema del treball d'actors, quants actors surten a l'escenari, qui són, ja ens has avisat. Són un munt?
Sí, són els universitaris, són 5, i després aquestes personalitats extremes hem jugat amb diferents actors. Crec que són 11 en total, si no m'equivoco. 11 actors. I bueno, doncs això. De primera estan els 5 universitaris, després tenim la investigadora de policia que està seguint el rastre, no?, de què està passant aquí, d'estar desapareixent gent i bueno, rastrejant una mica el que està passant, i després tota aquesta gent que fa de diferents personalitats, que normalment els assassinats treballen més d'un personatge a la vegada, no? És com que en comptes de només treballar un sol personatge, treballen dos. Llavors és molt interessant perquè potser primer a un el veus com un fanàtic religiós i després és un machista, o l'altre és una legionària i després la veus com una pija. Llavors és interessant el treball que hem fet, perquè a més d'això, dels treballs de personatge de cadascú que no canvia, els personatges que van canviant són molt interessants, ja no a nivell de vestuari i de posta en escena, sinó també de la pròpia proposta corporal, física, de personatge que hem treballat.
Déu-n'hi-do, però quants actors, quina feinada, Víctor, has tingut?
És una feinada, sí, la veritat. Però bueno, la veritat és que tots ells són molt actius i molt participatius, i la veritat és que moltes vegades arribes tu amb una idea, amb un plantejament, i ells el reenfoquen perquè venen amb moltes idees de casa i tal, i això és fantàstic, perquè al final et vas nutrint de les idees d'un, de les idees de l'altre, i al final acaba sent una cosa molt millor de la que esperaves en un principi.
Entenem, però, que són actors amateurs, no?
Sí, exacte, o sigui, com a tal va sorgir això, com una idea de pares i mares de l'AFA de l'institut, no? Com a tal, llavors ells, n'hi havia algú que havia fet algun taller de teatre, que havia fet alguna cosa, alguna animació, però generalment sí, són tots amateurs com a tal.
Ara la pregunta important, s'ho han passat bé?
Bueno, això em diuen, almenys. La veritat és que jo els veig i, bueno, o sigui, totes les classes que fem, ho gaudim molt. O sigui, és un espai molt divertit, tots han fet també molta pinya, i és el que et dic, no? De primeres també, una gran part del grup ja venia de l'any passat, llavors ja es coneixien, i aquest any s'han doncs, acabat d'incorporar, doncs, crec que són, no sé si, 4 persones més o una cosa així, i al final, doncs, bueno, entre tots hem fet molta pinya, moltes migues, i ens ho passem molt bé. O sigui, uh-huh. És un rato que estem allà, que estem treballant, i que treballem dur, però que ens ho passem molt bé, realment.
Clar, aquestes coses es noten, no? A part que t'ho hagin dit o no, no? Suposo que ja l'actitud ho és tot.
Sí, absolutament. És que moltes vegades també et trobes... O sigui, jo he fet de professor de teatre en altres instituts, en altres col·legis i tal, i et trobes gent que arriba allà perquè, bueno, no tiene otra cosa que hacer, ¿no? Perquè a casa dels nens, perquè el pare o la mare de turno le ha apuntado y porque le iba bien recogerle un poco más tarde, ¿no? Pues una mica això. I en canvi aquí, al final, al ser adults, ja veus que realment estan invertint 2 hores almenys de la setmana en venir, i si ho fan és perquè realment n'hi ha una intriga i que realment és una cosa que els hi agrada. I tu el veus. Quan veus quan estan representant, o sigui, no és lo estoy haciendo por hacer, sinó realment els veus gaudir, els veus disfrutar, ho passen bé, i no sé, això és guai.
Parlem una miqueta de la sonografia, com l'heu pensada? És una sonografia realista, és més aviat simbòlica?
Bueno, hem treballat des de... O sigui, hem partit com d'una idea una mica més minimalista, no? Al final, com el que et deia, no? Que jo m'agrada més treballar en el que és tota la corporalitat dels actors i una proposta basada en el acting, no? que sigui la peça a destacar més important de l'obra. Llavors, com a tal, tenim una taula a la meitat de l'escenari i a partir d'aquí és una taula llarga, senten com literalment com a l'última escena del típic quadre, no? Llavors és una mica això, no? El que va a morir va en medio, no? I és una mica això, o sigui, havíem partit d'aquesta idea, anem jugant en algun moment concret, sí, perquè n'hi ha escenes més concretes que passen com a la cuina d'aquesta casa, no? Però bueno, el 80% de l'obra passa en aquella taula al final. O sigui, és com que tot és allò.
D'acord. L'heu muntat com un acte obert a la sala de petit format, no sé si això imposa o justament al contrari, anima, no?
Sí, o sigui, al final, o sigui, ells estan encantats de que vingui gent a veure l'obra, o sigui, estan orgullosos també del que han fet i de tota la feina feta, llavors sí, estem encantats de que vingui tota la gent possible, que gaudeixi tot el possible i que sí, que ho passi bé.
Aquesta és una obra produïda per Atmosfera Produccions, que compta també doncs, amb participació castellarenca, amb el Marc Tresserres, entre d'altres. Com ha anat aquesta producció?
Pues molt bé, la veritat. O sigui, jo amb el Marc porto ja molts anys d'amistat i la veritat que sempre treballem molt bé. Llavors, a partir d'aquí, o sigui, tot això del taller del teatre va partir una mica de la idea del Marc. O sigui, del Marc, i al final jo sempre li faig la broma que és el futur alcalde de Castellà del Vallès, perquè sempre coneix a tothom, tu vas pel carrer amb ell, tothom el para, tothom el saluda. Llavors, això, o sigui, partim d'una amistat molt, molt bonica, molt maca, o sigui, ens entenem molt bé tant dintre de l'escenari com fora de l'escenari, com produint, com parlant com persones. Llavors ha sigut molt fàcil en aquest sentit, o sigui, el Marc per mi sempre m'ho posa molt fàcil, ho passem molt bé i sempre també està disposat a vindre a donar un cop de mà quan ho necessites o bueno, o ajudar-te una mica, la veritat. Per tant, és guai.
Recordem que aquesta obra, La última cena, es podrà veure el dia 12 de juliol a les 8 del vespre i també el dia 13 a les 6 de la tarda. Com ho ha de fer la gent, Víctor, si volen venir? Han de reservar abans? Es poden comprar les entrades a taquilla?
O sigui, com a tal, tenim un link. O sigui, tenim un link a partir del qual, o sigui, podem reservar les entrades. Tenim un correu també, sinó que podem enviar bueno, el número d'assistents que aniran, o si no, el mateix dia ho podem anar. O sigui, més que res, recomanem saber abans una mica la quantitat de gent que vindrà per tenir una mica controlat l'aforament. Però, si no, jo què sé, també podeu venir el mateix dia. Això sí, si sou 24 que vindreu a veure l'obra, potser sí, envieu un correu.
Més recomanable, no?
Sí, 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 absolutament.
D'acord, doncs molt bé, ens ho apuntem a l'agenda. Ja tenim feina aquest cap de setmana a teatre, que sempre ens agrada molt doncs, poder anar a teatre, i sobretot si és de casa. L'última escena que ens arriba doncs, de l'AFA de l'Institut Castellà, dirigida per Víctor Velázquez, amb qui hem parlat avui doncs, una estona. Víctor, moltes gràcies i bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
I molta merda, no?, que diuen.
Sí.
D'acord, una abraçada forta.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
Fins aquí arriba aquesta història del Connectats de dimarts. Estem a l'última setmana, que ens queda ja res. Demà arribarem a l'equador d'aquesta última setmana del Connectats al llarg d'aquesta temporada. Ho deixem aquí. Demà més, quan passin 3 minuts, de les 4 de la tarda, ens tornarem a connectar. Gràcies a tots.